Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Avui amb Tian Riba, amb Neus Tomàs i amb Enric Sierra. Què tal? Benvinguts de nou al matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia.
Hem de començar parlant de les eleccions americanes, els hi sona.
Sí, hi ha eleccions.
Monotema, no? Amics,
mira, aprofitaré per col·locar aquí la falca. Demà, i també demà passat, al matí de Catalunya Ràdio, en directe amb la Neus Bonet des de Washington. I la matinada de dimecres, la nit de dimarts a dimecres, per entendre'ns, a partir de la 1, programa especial fins a les 6 del matí amb el director d'informatius, amb el cap d'informatius de Catalunya Ràdio, Jordi Lucea. Bé, tots els sondejos continuen donant la victòria al demòcrata Barack Obama, però ara sembla que McCain retalla distàncies, escurça una miqueta, i els candidats fan els últims esforços en territori contrari. No sé, això demostra que potser Obama no se n'acaba de refiar del tot.
No ho sé, home, el que diuen tots els especialistes, almenys diguem el que llegeixo, és que aquí la clau serà una miqueta aquest vot ocult, no? L'aspecte de la raça del candidat Obama, diguem-ne, no? Perquè, en fi, Estats Units és un país que ve de la tradició esclavista, diguem-ne, i per tant això seria un canvi històric si, sobretot per aquest motiu, no? Perquè Estats Units és esclavista, seria un canvi històric si hi hagués un president negre. I el que s'ha de veure, segons coincideix tothom, és si els nord-americans, diguem-ne, hi ha un vot ocult en aquestes enquestes, i l'aspecte de la raça acaba influint molt en el resultat d'aquestes eleccions, no?
De tota manera, aquí hi ha un aspecte que n'haurem de parlar si es produeix la sorpresa, i és que totes les enquestes, totes, estan donant una àmplia victòria d'Obama, i fins i tot amb la suma del que ara mateix seria la traslació de les enquestes amb vots, amb escons, per entendre'ns, del McCain, sumant el que rebe el McCain més els indecisos, més els estats indecisos, ni tan sols així el McCain aconseguiria la victòria. Per tant, estaríem davant de que la pràctica majoria de totes les enquestes i tots els mitjans nord-americans prestigiosos estan donant ja claríssimament la victòria Obama. Efectivament, hi ha una incertesa de saber com es comporta aquest vot ocult en relació a la raça negra d'Obama, i també, atenció, diguéssim, aquell aspecte que no ha quedat encara massa clar de si realment Obama és l'esperança, és el canvi, o no ho és, no? Perquè aquí, si fem un retrat d'un candidat i l'altre, el McCain es presenta com el canvi, el recanvi, diguéssim, dins dels republicans. No és una persona, doncs, massa aplaudida pels propis republicans. Per tant, hi ha aquest aspecte petit, però no obstant, seria una gran sorpresa inesperada que McCain guanyés demà.
En qualsevol cas, a tenir en compte això, no? El factor aquest encara per descobrir del vot ocult al que hem fet referència, per actituds racistes que podria provocar aquesta sorpresa d'última hora, i faig referència perquè justament ho ha dit en declaracions a Catalunya Informació el cònsol nord-americà en una entrevista en exclusiva a aquesta casa.
Sí, Neus. Hi ha un 7% d'indecisos, que falta veure aquests si condicionaran o no, i després les enquestes donen una forquilla molt àmplia, perquè hi ha estats on hi ha un 4% de diferència a favor de l'Obama, i altres Iowa, em sembla que arriba ja al 17%, per tant falta veure aquesta forquilla. I després, de cara al que ens interessa a nosaltres, per entendre'ns, no? El fet de que hi hagi l'Obama o hi hagi el McCain, doncs ens pot condicionar a efectes pràctics. Doncs, per exemple, el dia 15, si l'Obama hi és amb la força moral que tingui d'estar allà al costat del Bush, doncs pot facilitar que el Zapatero tingui aquella famosa cadira que tant reclama. Després falta veure, nosaltres aquí, ara no sé quin diari avui explica això de que Iraq ha desaparegut una mica de l'agenda de la campanya, veurem la promesa que ha fet Obama si finalment és president. Ell ha dit que retirarà una part de les tropes, tampoc totes. Falta veure Espanya amb el tema d'Afganistan, ell s'hi posarà, i per tant hem de veure si a nosaltres no és el mateix dir-li que no al Bush que dir-li que no a l'Obama. I jo el dubte que tinc, si realment és així, si realment guanya Obama, a efectes de les polítiques socials tan malmeses i que tant han empitjorat en l'últim any als Estats Units, doncs si realment es notarà una certa diferència o no. És a dir, estem parlant d'un país que en pocs mesos té 1 milió més de pobres. A Nova York hi ha 35.000 persones que viuen de la caritat. I a mi, ara és molt fàcil dir-ho, no? Però el programa social m'agradava més el de la Hillary perquè em sonava més clar que el d'Obama. És... aquí ens han venut, o hem venut entre tots, doncs, que era una proposta molt més propera a les polítiques socials, la d'Obama, jo crec que pot ser-ho, però ho haurem de veure a la pràctica, perquè és una societat molt malmesa amb aquest tipus de polítiques, i jo no sé si realment ens hem imaginat que serà un gran canvi, i potser se li haurà de donar temps, no? Però potser no serà tant com ens pensaven.
Home, fer virar un transatlàntic és més difícil que fer virar, no sé, un patinet de platja, diguem-ne, és a dir, que suposo que no serà fàcil, diguem-ne, això. Molt transatlàntic has de fer un cop de timó molt petit per moure una mica, no? I en fi, i els Estats Units i l'administració dels Estats Units és un transatlàntic potser el més gran del món. Per tant, home, dubto que la cosa es pugui veure de seguida. És a dir, tothom està dient que aquestes eleccions seran unes eleccions històriques. Bé, seran històriques perquè si hi ha un president negre serà un fet històric, però perquè realment el dia sigui històric caldrà esperar uns mesos o uns anys per veure si realment això ha significat un gir important en la política dels Estats Units, no? I del món, perquè al cap i a la fi això acaba influint a tot el món. De fet, sempre les eleccions nord-americanes tenen aquest atractiu, no? En tots els països, perquè són unes eleccions, en fi, perquè tot està envoltat de molt espectacle, però moltes vegades els canvis mundials, i això ho estem veient darrerament, diguem-ne, no estan retransmesos en directe per les televisions com en el cas de les eleccions nord-americanes, sinó que moltes vegades venen de països emergents com Àsia, perdó, com la Xina o la Índia, per exemple, que aquests sí que estan protagonitzant un canvi mundial i no ho estem retransmetent en directe. Ja. És a dir, que haurem de veure una miqueta, en fi, si realment hi pot haver un canvi tan important com tothom està
prevent. De tota manera, passi el que passi demà, hi haurà un canvi, eh? Sí, perquè el que sí,
home, perquè de George Bush i els últims 8 anys segur que hi haurà un canvi.
Sí, perquè s'ha esgotat un model d'acció política de l'administració Bush que fins i tot els propis republicans reconeixen, i el propi McCain és avalador. Per tant, passi el que passi, hi haurà un viratge. Aquí la pregunta del milió...
l'abast del viratge.
Clar, efectivament, la pregunta del milió de dòlars és quan vira aquest transatlàntic. I jo tinc dubtes de si Obama, amb aquest discurs que fa, diguéssim, molt espiritual, però...
i un punt ambigu, no?
Sí, exacte, si acabarà tocant xitxa, per entendre's. Acabarem, doncs, fent realitat tot això que, en plena poesia i que agrada molt, doncs, està transmetent. I després, jo crec que McCain juga en contra de tot aquest factor d'administració Bush. O sigui, quan avui o ahir el Dick Cheney, el vicepresident de Bush, li ha donat suport, jo crec que li ha fet un favor terrible.
Un regal enverinat, no?
Exacte. I mentretant, a l'altre escenari, el Bruce Springsteen demanava el vot per l'Obama, no? Clar, aquest és el tema. O sigui, ens quedarem amb la música o realment i aquí hi haurà després un abast de calat ideològic i de canvi de sistema? Jo crec, en fi, tant de bo m'equivoqui, però no serà tant com els europeus esperen i sobretot com alguns americans pro-Obama estan esperant.
És que tots sabem que els canvis en qualsevol país i en qualsevol administració són molt complicats, perquè no és només la voluntat del candidat o del líder el que provoca els canvis, sinó que a tot arreu hi ha en fi, lobbies, interessos i 50.000 històries que fan molt difícil que hi hagi aquests canvis sobtats. No?
Sí, el que passa és que jo ho deia en el sentit de que aquí, entre, suposo que els mitjans hi hem contribuït, els polítics, i ni que sigui per eliminació, no? Perquè és el que deies, McCain, per més que s'ha intentat distanciar en alguns moments de l'herència de Bush, doncs no deixa de ser hereu seu, no? I a més...
Però el mateix McCain seria un canvi respecte a Bush, perquè no té, en fi, no té l'aval del Partit Demòcrata allò al 100%, no? És un polític molt diferent, és un polític que ha anat sempre molt independent respecte al Partit Republicà.
Sí, i suposo que va posar també la Palin per això, no? Per reforçar el vot més republicà, més dur, i per tant alguna cosa per aquella banda haurà pogut recuperar. Ara, el que a mi m'agradaria deixar clar és que jo crec que hem idealitzat una imatge que a la pràctica, pel que sigui, pel que dius tu, és molt difícil moure un vaixell tan gran, però que a nivell de política internacional haurem de veure com es comporta. Té un repte important, i és mantenir-se com la primera potència, tenint en compte els sectors aquests emergents, que a vegades aquí oblidem, no? El que deies d'Àsia i els d'Àsia, I després, portes endins, doncs hi ha molta feina a fer. I en una situació econòmica com la que tenen, doncs segurament no és fàcil. Se li haurà donat els 100 dies o els 200 o els 300 de gràcia, tant si és un com l'altre, però una mica tenir clar que tampoc no es pot canviar d'un dia per l'altre i que hi ha moltes coses que no es podran canviar.
Passa a compte, perquè els mitjans de comunicació estem contribuint a donar la imatge de que la cosa aquesta canviarà d'un dia per l'altre. I entre altres coses, el mateix Obama no serà president fins al gener.
No, i després hi ha un altre factor també a tenir en compte, que ja ha jugat en contra d'Obama, no? La seva inexperiència davant de governs, la seva, diguéssim, és un novell, és un novato, no? I d'aquí ve que els últims dies de la setmana passada sortís molt amb Clinton, i aquí jo crec que la nissaga Clinton i l'administració Clinton d'aleshores està, doncs, ja col·locant les seves peces per dir, escolta, aquest potser serà un novell, però apuntalarem ideològicament i amb l'aparell que nosaltres ja havíem tingut experiència tot això, no? Per tal de que efectivament aquesta transició no s'allargui, per mort de que aquest noi o aquest candidat, i si demà doncs surt president, doncs no es passi mig any o un any intentant resituar-se.
El que queda clar és que la participació, com de fet apunten totes les previsions, serà altíssima. De moment ja han votat, atenció, més de 23 milions de ciutadans nord-americans de manera anticipada, i George Bush, i hem fet referència, acaba aquest últim mandat amb uns nivells d'impopularitat tremendos. Abans també hi feia referència al president de l'Aragó, Marcelí Iglesias. Bé, abordem altres qüestions. A la premsa, entre ahir i avui, han aparegut diferents sondejos sobre les eleccions d'aquí, ara parlem de les eleccions a l'estat espanyol. El Público, per exemple, avui aquí el tenim, parla d'empat entre Partit Popular i PSOE, però ahir el Periódico de Catalunya deia que el Partit Popular trenca la tendència d'aquestes enquestes i avantatja els socialistes en un punt, bàsicament com a conseqüència de la crisi econòmica que estem patint. Això que voldria dir? Que, evidentment, la crisi econòmica sí que passa o passarà factura al govern.
Efectivament, això surt en tots els manuals de política, i sobretot en els cicles econòmics coincideixen habitualment canvis de cicle també polític.
El senyor Iglesias, perdona, deia que encara queda molt marge, evident, i que d'aquí allà hi ha temps de tot i més, i que això pràcticament és un empat, com de fet avui diu El Público, per exemple, i que per tant no passa absolutament res.
No, evident, i en fi, fa 8 mesos de les eleccions, o sigui que encara queden 3 anys llargs de legislatura, i és amb aquest amb el que compta el propi Zapatero. Jo crec que en l'imaginari polític del PSOE és dir, escolta, passem la maroma com podem, esperem que aquesta crisi sigui el més breu possible, és a dir, que puguem presentar-nos d'aquí 3 anys i mig amb unes millors condicions, per tant, per revalidar la victòria. I el PP al contrari, el PP el que aspira és precisament a que aquesta situació desgasti Zapatero i presentar-se com l'alternativa a aquest, segons ells, desgavell que ha provocat pel Zapatero. Però atenció, perquè aquí hi ha un element, un factor, que fins ara el PSOE s'han anat sortint bastant bé, perquè diu que això de la crisi, aquesta crisi, era externa, era global, i nosaltres doncs estem aquí en el pelotón d'enganxe. Aquí serà molt interessant veure què passa en els pròxims mesos, com des de la cuina interna econòmica el govern Zapatero sap o no resoldre això. I jo crec que aquí això passarà per alguns canvis en alguns ministeris claus que ara, diguéssim, estan també amortitzats.
Concretament el Ministeri d'Economia,
per exemple.
No, és que és veritat que tots els manuals de política diuen que quan hi ha una crisi econòmica el més perjudicat és el govern de torn. El que passa que jo crec que encara ho és més perjudicat si a més no transmets una imatge d'estar fent coses des del primer moment. I tots recordem, perquè hi va haver eleccions abans, que el PSOE es va passar mesos negant que hi hagués una crisi econòmica. Després ha anat virant, també com aquest trasatlàntic que dèiem abans, molt a poc fins a admetre que hi ha una crisi. Però, clar, el ministre d'Economia dona la imatge d'estar cansat, fart. I, clar, això, diguem-ne, suposo que també afecta a la imatge de cara a la gent, no? I el que passa també és significatiu en aquesta enquesta que el PP, segons el periòdic avui, està per davant, segons el Públic avui empata, però en canvi Mariano Rajoy no seria el preferit pels espanyols per ser president del govern. Jo crec que això també és perquè el PP no acaba de trobar tampoc la seva el seu lloc a l'oposició, no? El Rajoy està fent allò a giragonses entre fer una oposició contundent, no? I aprofitar el tema de la crisi, aprofitar-ho tot, fer una oposició contundent com a la legislatura passada, o fer l'oposició que li vindria ell més de gust, d'alguna manera, no? Una oposició no tan heavy, no
perquè
tan radical.
Perquè tenen un embolic intern,
i tenen un embolic intern brutal. Aleshores, bueno, jo crec que una miqueta aquest és el panorama que les enquestes dibuixen, la foto fixa, no?
És normal que els ciutadans aquí demanin explicacions del seu govern, i més quan és un govern que fins ara no els hi ha dit que hi havia una crisi, no? Ara ens n'hem oblidat, però uns bastants mig any, no? O així abans de que es convoquessin eleccions i tot, hi va haver com un cert globus sonda de que hi havia algun assessor del president, que fins i tot es va arribar a apuntar el nom del Sebastián, que havia plantejat la possibilitat d'avançar les eleccions per la tormenta que venia, una tormenta que ningú reconeixia en aquell moment a nivell de govern, i que el Zapatero s'hi va negar. És a dir, ara diuen no, és que no sabíem que seria tan important. Segurament no sabien que era tan important, però que venia alguna cosa, sí, perquè es va especular amb això.
El president Iglesias deia que els ha sorprès totalment, que era pràcticament impossible de preveure.
Jo no sóc una experta econòmica, però suposo que alguna cosa devien intuir, no sé si la magnitud total, perquè la magnitud, doncs, tothom diu que potser no era previsible, però sí que venia alguna cosa. Home, de l'enquesta que comentàvem abans, el PSOE baixa 3,4 punts, el PP en puja 2,4, bueno, falta molt temps. A mi hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, i és que Izquierda Unida, que estan com estan, puja, que no sé si això és simptomàtic de que quan venen èpoques d'aquestes de crisi, doncs l'eix dreta-esquerra s'accentua més, perquè hi ha una part d'aquest vot del PSOE que quan marxa normalment se'n va cap a Izquierda Unida, però m'ha cridat l'atenció perquè he pensat, home, no estan fent res, estan barallats, estan...
Bueno, el Llamazares surt... que Llamazares es torna a presentar.
Sí,
vegada,
no, però que Llamazares surt menys que mai, no? Crida l'atenció perquè suposo que quan s'està parlant de les coses de menjar, doncs la gent oblida potser altres
debats, no? Fins i tot iniciativa per Catalunya aquí volen centrar ara més el seu congrés, no?
Sí.
Amb el tema de la crisi econòmica, l'anticapitalisme i tal,
sí.
No?
Home, és que aquí també els manuals polítics diuen que en situació de crisi també es radicalitza, és a dir, i jo crec que Iniciativa i Izquierda Unida veu aquí el filó, diu, escolti, no em puc arrenglar amb el centre esquerra, sinó m'he de posar en la posició més màxima esquerra, posar-me, diguéssim, amb els treballadors, amb els qui demà i ahir sortiran als carrers,
els afectats de l'ero de Nissan,
i que, i atenció aquí, perquè els sindicats doncs també faran un viratge obligats, jo crec, i una mica tard, perquè han fet durant aquest temps un paper una mica trist, pel meu entendre, i ara doncs s'han de posar de seguida altre cop al davant de la pancarta. Això resta potencialitat de vot en el partit del govern. Per tant, diguéssim que el panorama en els pròxims mesos es complica, i veurem enquestes poder pitjor que aquesta. Aquí la pregunta és quan, fins quan? 2010? Això començaran a respirar. Doncs jo crec que és el panorama en el que el propi Zapatero està treballant, no?
No, i a més jo crec que és important això que comentàveu, hi ha 6 punts de diferència entre la preferència entre el Zapatero i el Rajoy. Això vol dir que la imatge moderada, el fet de que hagi desaparegut la vella guàrdia, doncs tampoc acaba de calar, no?, entre l'electorat de cara a votar
el
PP.
Perdona, el gran fitxatge que havia de canviar el model econòmic del Partit Popular està allà a dalt de tot en el gallinero del Congrés, no?
Sí, hauria d'estar donant receptes anticrisi, no?
Ha desaparegut el Pizarro i ha ressuscitat el Montoro.
Sí, efectivament.
Però el Montoro durant la campanya no se'l va veure i ara és com el gurú econòmic, no?
Jo crec que aquí s'imposa ja clarament... acabarem de passar aquesta maroma del dia 15, segurament el Zapatero hi serà. Jo crec que és la trista figura que... Jo, amb una festa on no m'ha convidat, prefereixo no anar-hi.
Perquè... Sí, serà?
Zapatero? Jo crec que hi serà, el que passa que...
Jo crec que hi serà, no em preguntis de gràcies aquí.
Però té raó l'Enric quan diu allò de... En fi, allò del paper de la trista figura, no es pot anar pidolant un lloc en una festa en la qual no t'han convidat. En fi, a més, escolta, amb això de la refundació del capitalisme, dubto que ho refundin aquell dia allà, aquells senyors que s'entraran en una una cadira i, a més, refundar el capitalisme, què vol dir? Fins a quin punt es pot refundar el capitalisme? Poden canviar algunes coses, però...
Jo crec que el Zapatero el que hauria de fer és refundar d'entrada el seu propi plantejament governamental, i s'imposa aquí un canvi de rom i de capità de barco en el tema de l'economia. O sigui, el senyor Solves ja està amortitzat. Aquí necessitem algú nou, diferent, amb aquesta, diguéssim, empenta, sense perdre el background que té el Solves, que ja va superar la crisi del 93, però vaja, que no és comparable, i per tant aquí necessita un canvi de timó intern també.
Home, d'això no n'hem parlat, però ja hem parlat dels dos grans partits que surten en aquestes enquestes, però portem des de l'inici de la legislatura parlant dels possibles aliats del PSOE, i en fi, a tothom li ve al cap sempre quan passen aquestes coses, més en una situació de crisi econòmica, perquè ells mateixos van difonent la imatge d'especialistes que tenen, que és la gent de Convergència i Unió, no? I això després ens portaria a parlar de política catalana, i en fi.
Bé, ens queden poc més de 5 minuts per acabar aquesta tertúlia, que acabarà justament a les 10 del matí. Aprofitem per recordar als nostres oients que, si ho volen, hi poden dir la seva. Ens poden trucar al telèfon de directe al 93-201-7474, 93-201-7474. També ens podeu fer arribar correus electrònics a matí@catradio.cat, matí@catradio.cat. Parleu-nos, per exemple, no sé, del temporal d'aquest cap de setmana. L'heu viscut molt de prop? Us ha afectat directament? Què us ha passat exactament? És a dir, expliqueu-nos, aporteu-nos el vostre testimoni i el recollirem a partir de 11:45 aproximadament. Jo no sé si els tres contertulians d'aquí han viscut molt de prop o no aquest temporal del cap de setmana, no.
Jo em vaig confinar a casa.
Que és el més sensat,
és una
potser,
cosa
no?
Molt agradable estar a casa quan plou, és de les millors coses que hi ha, ja, sobretot sí. Si estàs, o sigui, dins del llit, per exemple, tapat amb una manta del sofà, i ho recomano a tothom, això.
Sí, però escolta, jo m'he quedat bastant garratibat quan he vist, com veia ahir a les imatges de televisió, que sí. tot i a casa estan, aquell pobre de Salou, del Làtic, li va entrar el tornado a casa, sí. Li va tirar la tele per la finestra. En fi, és una mica preocupant. O sigui, tornados que entren a casa, eh? O sigui, això ja és la bomba. Efectivament, estem...
Però això és culpa de la decadència aquesta que diuen que està a Catalunya, o no té res a
veure? No. Crec que és algo més seriós.
No sé, però si estem prou preparats per afrontar... És a dir, és normal que passi això a la tardor a Catalunya, un país mediterrani com el nostre.
Però sempre passa. A la que vegada que plou hi ha un Cristo, en perdó, sí, considerable, sí. A tot arreu.
Sí, sí. I a la que cauen quatre gotes, el Cristo considerable reapareix. Sobretot a Barcelona i a l'àrea metropolitana, no?
On els sí, el caos... que és que ara vaig a fer un comentari frívol, però aquesta setmana passada, que va ploure tant els tres dies, sí. I que jo, per exemple, que soc usuària de metro, i que el metro que no acaba de funcionar els dies que plou, per dir-ho...
El trànsit tampoc.
Senzillament,
per
sí, però...
Fi.
Sí, per dir-ho finament, però és una crida que... Ja sap, tot i que plou i que estem de mal humor i el metro no funciona, doncs, home, intentar ser una mica civilitzats, deixar sortir a la gent abans d'entrar, no esbroncar-nos, perquè, de veritat, jo crec que això condiciona psicològicament a la gent. Vull dir, aquests dies agafar el metro era gairebé, no diré un esport de risc, però entre que arribava tard, anava ple, i que la gent, podem ser molt mal educats, i ja ens hi poso tot.
Això ja ho diuen
tot.
Els mestres dels nens a l'escola.
De veritat,
no? Quan plou estan impossibles, doncs la gent també, també.
Has comprovat si això passa més en dilluns o no? Els divendres
no, perquè això t'estic parlant de dimecres i dijous, que no quan plovia tant.
Ja, molt bé.
Els temporals, tu d'això en saps una mica, Xavi, són habituals, efectivament, no? Però cada vegada, com que l'home fa més coses en relació a la natura, i cada vegada volem fer el passeig marítim més arran de mar...
Sí, ens carreguem, soterrem totes les rieres que hi ha a la costa.
Soterrem les rieres, les cobrim, construïm a sobre de rieres, com a Sant Antoni de Calonja fa 2 o 3 anys que també vam tenir un ensurt.
Sí, i aparquem igualment, no?
I aparquem igualment, doncs aleshores, clar...
No ens aprenem la lliçó.
Quan baixa la riera se t'emporta el cotxe, però això és la lògica.
És brutal, perquè mira que fa anys que s'emporten cotxes a la riera, i cada vegada que plou hi ha cotxes
amagats
a la riera. Sí, clar, no, i és evident. I aleshores, clar, i sobretot amb els temporals. Ara Salou sentia l'alcalde, que l'entrevistaves aquest matí, i deia, ens hem quedat sense platja. Bueno, esclar, i sense passeig marítim, us quedareu, perquè és que cada vegada apurem més, no? I els temporals van i venen, els temporals s'emporten la sorra i la tornen a reposar, i és la pròpia naturalesa la que actua. Si nosaltres juguem en contra, doncs ens trobarem amb problemes d'aquest tipus, efectivament. I si plou i tot s'atura, doncs anem a, al nord d'Europa, que plou tot el dia, i a veure que, com ho fan, i copiem-ho. No?
Exacte, anem d'aprendre de, dels països nòrdics, en aquest cas. Bé, de fet, aquest cap de setmana moltes rieres em sembla que no han baixat, vull dir, no ha estat ben bé aquest cas, però està bé comentar-ho, perquè és el que acostuma a passar sempre en aquesta època de l'any, i això, que no hi ha manera, que no ens aprenem la lliçó, home.
Sí, però, perdona, fa 4 dies a València...
Sí, fet setmana passada va ser.
Sí, absolutament tràgic, d'aquella dona, amb els seus fills, va perdre algun intentant creuar una riera, no? El País Valencià. Home, jo crec que hem de prendre molta consciència de la força, de l'aigua, del vent, etc. No? Però insisteixo, finestres ben tancades, perquè mira per on vola la tele, tu.
La crònica negra també marca l'actualitat, malauradament, amb l'esgarrifós assassinat aquest cap de setmana d'una jove a Ripollet. Dos adolescents han confessat ser els autors de, del crim. És increïble. Aquestes coses que passen sí, i no s'entenen de cap manera del món.
De que estiguin rastrejant els ordinadors per veure el que van xatejar, la veritat és que espanta una mica, no? Vist des de fora.
No, home, i que es coneixien claríssimament, perquè la van cridar la noia, la noia va baixar amb roba de casa, per entendre'ns, i li claven aquesta punyalada. En fi, un fet lamentable. Però atenció, que això no condemnem els xats per això.
Ah, no, deia
ja,
que
ja ho sé que no ho deies, eh? Però és clar, aquí hi ha unes noves maneres de comunicar que acaben doncs, fent això.
Tian Riba, Neus Tomàs, Enric Sierra, moltes gràcies. Fins una altra, que vagi bé.
Bon dia.
Ara
bon
de seguida
dia.
Sentirem les notícies de les 10 amb Marta Romagosa. Fins ara mateix.